El cabàs de les expressions, programa realitzat pels alumnes de l'Institut Serra de Miramar. Text de Josep Maria Calvet.
Expressions sobre situacions conflictives. Considerem situacions conflictives aquelles que presenten un repte o unes situacions personals o col·lectives que generen cert tipus de violència. Alguna ens pot frapar en la nostra societat, però en el seu temps, fins a arribar a legislar sobre com emprar les escombres com a recurs. En trobarem algunes de personatges històrics com el general Prim o Juli César. Vegem-ne unes quantes.
Acabar com el rosari de l'aurora.
Significat. Quan una cosa acaba en baralles o fracàs, i sovint se sent culpa els protagonistes i organitzadors.
Hi ha diferents versions sobre l'origen d'aquesta expressió. Hi ha qui la situa a Madrid a principis del segle XIX, quan es veranava la Verge de l'Aurora i la imatge sortia a processió des de la Basílica de Sant Francesc, al gran de la matinada. La processó, aquelles hores, anava il·luminada per fanals. A la mateixa hora també sortia la Verge de l'Anar, i amb dues imatges es van trobar en un carreró, però no podien passar alhora. Els portadors i seguidors es van discutir fortament i es van enfrontar de forma vergonyosa i violenta, a cops de fanal. També es narra d'altres localitats on sorgeixen aquests enfrontaments religiosos, i hi ha qui ho situa a mitjans del segle XIX, com un dels primers sigles anticlericals de la societat obrera.
Caixa o faixa?
Significat. S'usa per a significar que hom emprèn un afer amb total valentia i resolució i que es disposa a sofrir a tots els resultats i conseqüències.
Aquesta expressió la va pronunciar el general Prim a Barcelona en uns moments de lluita difícil, fent cara al repte de la revolució li llançava i retornant-li el repte ell mateix. El general Prim de Reus travessà moments polítics i militars molt conflictius. En passar un dia a cavall pel carrer de l'Argentina de Barcelona, un home del poble digué cridant que ho pogués sentir. El que vol aquest és la faixa. Prim d'aturar el cavall i encarant-se a qui havia parlat respongué solament: caixa o faixa, i si voleu guerra, guerra tindreu. Amb aquesta expressió volia dir que acceptava el repte i lluitaria fins a obtenir la caixa on l'enterrarien o la faixa de general.
Afegir més llenya al foc.
Significat: fomentar, atiar, augmentar les discòrdies o baralles.
Des de les primeres civilitzacions, quan va aconseguir descobrir el foc, van intentar conservar-lo. Van comprovar que afegint llenya i atiant-lo es revifava i es mantenia. Era un bé molt preuat i feien tot el possible per conservar-lo. Figuradament, quan hi ha una baralla i el foc està encès entre dos contrincats o dos posicionaments oposats, si en comptes de apagar la disputa intenten posar pau, s'atia les baralles. El foc de les disputes de les divergències i s'incrementen i s'estén sense possibilitat de sufocar-lo.
Augmenten les discòrdies i es contribueix a incrementar situacions desagradables. S'afegeixen motius de confrontació, s'exciten les passions. També posar llenya al foc, tirar llenya al foc, atiar al foc.
Moure, armar un sacramental.
Significat: causar un daltabaix, provocar un escàndol i un esbalot. Fer que un conjunt de gent cridi o esbaralli.
Religiosament, un sacramental és la consagració, bendició o exorcisme fet per un ministre de l'Església. L'origen d'aquesta expressió de provocar un enrenou vindria d'una altra excepció de sacramental que es remunta de l'edat mitjana. El sacramental era una organització paramilitar fomentada en la germandat entre diversos pobles per garantir llur pròpia seguretat, feta per mitjà de jurament i per això anomenada sacramental a Catalunya.
Fou institucionalitzat definitivament durant el regnat de Jaume I a Catalunya. Estalvia la participació obligatòria de tot home útil en la defensa del país en cas d'amenaça exterior. Els compromesos en el sacramental eren convocats en cas de perill, amb fogueres encès a cim a cim, en forma d'host o so de cor, toc la trompeta a repic de campanes.
El primer sacramental fou jurat el 1257 pels pobles del Pla de Llobregat. Expressions sinònimes: moure un sacramental, cercar bregues, moure xivarri, moure brega, moure raons, armar escàndol, haver-hi un sacramental, armar-la, fer una escena, armar-la grossa, armar un enrenou, armar un sidral.
Sortir amb un ciri trencat.
Significat: sortir amb raons impertinents o fora del cas, també sortir és fora de to, figura de ment, estribot, facècia, sortida enganyosa, acudit.
El mot ciri prové del llatí, de cera, i ja està documentat des de 1204. És la porció cilíndrica de cera o matèria sèria que envolta un ble situat a l'eix i que encesa serveix per fer llum. Els ciris es fan servir en els actes litúrgics i en les processons, en què cada participant porta a les mans un enorme ciri o pendó. Hom pot deduir que l'origen de l'expressió rau en el cas d'algú que començava una processó amb un llumener en males condicions que aviat es deteriorava. Figuradament, és sortir amb un estirabot.
Tu també, fill meu?
Significat: actualment serveix com a retret aparent a qui ens ha decebut.
Tu quo que, fill mi? Són les famoses paraules pronunciades per Juli César, adreçades a Brutus en veure-lo entre el conjurat que l'assassinaren. Aquesta narració la tenim gràcies a Gai Suetoni Tranquil, 70-125 després de Crist, que va ser secretari bibliotecari del Palau Imperial i gràcies a això va poder accedir als arxius per documentar-se. Suetoni no actua com a historiador, sinó que es limita a recollir dades, curiositats i xafarderies sobre els emperadors. En esclatar la guerra civil entre Pompeu i César, Brutus fou partidari de Pompeu i es va distingir en el combat, per la qual cosa Pompeu li dona mostres d'agraïment. César va tenir ocasió de matar Brutus, però finalment no ho va fer. Segurament a petició de la mare d'aquest últim, Brutus ja no seguia més a Pompeu i va escriure una carta a César demanant-li perdó, el qual li fou concedit. Va ocupar diferents càrrecs durant la dictadura de César, però finalment va ser un dels conspiradors que van assassinar César durant una sessió del Senat. Quan César va veure que un dels assassins era el seu protegit, va exclamar el famós «Tu coque, fill mi?».
Síndrome d'Estocolm.
Significat: és un estat psicològic en què la víctima d'un segrest o la persona retinguda contra la seva voluntat desenvolupa una relació de complicitat amb el seu segrestador.
Rep el nom de síndrome d'Estocolm pel robatori del banc Kreditbanken, que va tenir lloc del 23 al 28 d'agost del 1973 al barri de Norrmalmstorg, Estocolm, Suècia. En aquell cas, les víctimes van defensar els seus captors fins i tot després d'acabat el seu segrest, que va durar 6 dies, i van mostrar també una conducta reticent davant dels procediments legals que es van emprendre contra els segrestadors. El terme es deu criminòleg i psicòleg Nils Bejerot, col·laborador de la policia durant el robatori, en referir-se al síndrome durant l'emissió d'un butlletí informatiu. Des de llavors, l'excessió va ser adoptada per molts psicòlegs darrere del món. Sovint, els usatges poden acabar ajudant els captors a aconseguir els seus fins o bé evadir la policia. També s'aplica en alguns casos de violència domèstica o d'assetjament de menors on l'agressor exerceix un domini absolut sobre la víctima, que acaba presentant una marcada submissió, dependència i aparent lleialtat cap a l'agressor. Tot i que segons la base de dades de l'FBI, un 92% de les víctimes de segrest no mostren cap símptoma de patir síndrome d'Estocolm. Hi ha nombrosos casos famosos que van d'hostatges d'avions fins a persones individuals que han estat objecte d'un segrest.
Treure cops d'escombra.
Significat: tracte vexatiu i denigrant d'expulsar una persona d'un indret.
Fer fora d'un indret colpejats per una escombra és la imatge més repugnant per als humans, ja que és l'estri usat per tractar les coses més baixes i brutes. A Barcelona, el 12 d'abril de 1822, el Consell Municipal publicà un ban en el qual es manava l'abandó de la ciutat a tots els captaires i mendicants espanyols que amb els seus planys i assetjament els vianants allatgien la ciutat. davant la presència i el gran abús dels centenars de pidolaires, pel ban se'ls amenaçava de foragitar-los a cops d'escombra si els agafaven infraganti. El ban s'aplicà i foren molts els captaires que s'expulsaven fora de les muralles a cops d'escombra amb un espectacle còmic i poc edificant. Molts sortien per un portal i tot seguit entraven per un altre. Hi hagué captaires que foren expulsats 3 cops en una jornada. Es feren bans successius als anys 1825, 26 i 27, com a mesura de control i per evitar reincidències, s'optà per afaitar-los una sella per poder-los reconèixer més fàcilment. Al cap de 200 anys, aquestes mesures repressives de la ciutat de Barcelona ens poden semblar ridícules i xocants, però realment és una mostra de xenofòbia vers la gent més feble de la societat. Ens pot fer gràcia la situació de sortir per un portal i tot seguit entrar per un altre, però la mesura d'afaitar les celles era tractar els súbdits com a animals.
No arribar la sang al riu.
Significat: no ser una baralla o una disputa tan violenta com en un principi es preveia.
A l'edat mitjana era habitual que moltes baralles i lluites s'esdevinguessin en terrenys propers als rius, ja que eren una primera defensa per a les ciutats. Com que les ciutats estaven situades en zones elevades, era lògic que la sang dels morts i ferits corregués avall cap al riu. No arribar la sang al riu equivalia al fet que la lluita no havia estat gaire important. A l'edat mitjana, els duels s'efectuaven amb l'espasa, després d'una ofensa real o imaginària. Els partidaris de l'ofès demanaven satisfacció a l'ofensor, amb un gest insultant el qual era impossible romandre indiferent, colpejar l'ofensor en el rostre amb un guant, o llençar el guant davant seu, d'aquí la frase llençar el guant, que amb el temps s'ha convertit en un sinònim de qualsevol desafiament. Cada part en disputa havia de triar un representant de confiança, segon o padrí, que acordaria el lloc del camp d'honor, en espai que havia d'estar prou aïllat per impedir interrupcions. Els duels s'efectuaven tradicionalment a l'alba. També era obligatori que les armes fossin iguals i que el duel resultés just.
A elecció de la part ofesa, el duel podia ser a primera sang o a mort. El duel a primera sang finalitzava tan aviat com un dels duelistes resultava ferit, fins i tot si la ferida era lleu. Amb el duel a mort, no havia satisfacció fins que l'altra part estigués mortalment ferida.
Armar-se una algaràbia.
Significat: produir una confusió, un desordre, un enrenou, un desgavell en el qual tothom parla i ningú s'entén.
Antiguament s'anomenaven algaràbia, la llengua aràbiga parlada per les minories musulmanes a la península Ibèrica. Més endavant va adquirir altres accepcions: llengua escriptura, intel·ligible, manera de parlar pronunciant malament les paraules, crits confosos de diferents persones que parlen un incient embolic. Era corrent entre la gent senzilla, la creença que era difícil tenir bona relació amb les parlants de les llengües desconegudes per ells. Aquesta creença ja devia existir en temps de convivència del nostre poble amb els sarraïns. Els grafans diuen: a casa del moro no parlis algaràbia, anàleg al que diu: entre capellans no parlis llatí.
El cabàs de les expressions, programa realitzat pels alumnes de l'Institut Serra de Miramar. Text de Josep Maria Calvet.